la bip la Villa Franca. Sì, sì, sì. La Villa Franca.
Cinc a la setmana, amb Francesc Morgades.
I amb la col·laboració inestimable i mai prou ponderada de, com diem sempre, del Toni Olivella, que és el que porta tot el tema tècnic, junt amb l'ajuda, amb la col·laboració del Marc Pujol. I després, però és perquè això és el tècnic de gravació, després ve el tècnic d'edició, o la tècnica d'edició, en aquest cas, la Goretti Martínez, que és la que agafa aquestes explicacions d'aquests fets històrics d'aquests cinc a la setmana que intento fer-vos i els penja de la plana d'internet de Televisió de Vilafranca, Ràdio Televisió de Vilafranca, per si les voleu consultar, voleu reescoltar-les altra vegada o simplement voleu oferir-les amb algú que us va preguntar l'altre dia, però perdona, qui era el general Cotet? Doncs mira, veus, si em ves allà i mireu i tal. Bé, i però també música. Música, la ràdio és música, ja se sap de sempre. I com que ja hem entrat en el mes de juny, alguns, els més agosarats, i aprofitant les calors que fa, doncs ja fan alguna escapadeta a la platja, ens ha semblat que podríem començar amb una mica de provocació avui. Una mica de provocació i, per tant, hem triat l'Albert Pla amb aquella cançó políticament una mica incorrecta, però que, va, vinga, home. Són festes, diríem, aquella cançó que porta per títol La platja. Per tant, comencem amb Albert Pla i La platja.
I si a la platja vas, i si a la platja vaig, i si a la platja anem? Perquè si una cala et trobes, si una cala em trobo, si una cala trobem. I si tu prens el sol, i si jo prenc el sol, i si prenem el sol. Que si jo bec una dona, i si tu veus un home, si és que som nosaltres. I mira tu quina casualitat que ens ha tocat per viure, que és que aquella dona ets tu i aquell home sóc jo. I si et miro a tu i tu em mires a mi i ens mirem als ulls, si jo m'acosto a tu i tu t'acostes a mi, ens acostarem els dos. I si jo et toco a tu i tu em toques a mi, quin agradable plaer. M'excito jo, t'excites tu, ens excitem els dos. I mira el sol es pon i tu i jo estem sols. Reconeix que les circumstàncies en aquest cas són favorables. Que si et toco els pits i tu em toques els ous, què serà, què farem? Que si m'alço jo, que si t'obres tu, els dos disposats. I un orgasme tu, i un orgasme jo, vull tant entre els dos. Ai, quin que complicat tot el que ens ha costat poder trobar-nos aquí. I mira tu quina casualitat que ens ha tocat per viure, que és que el món és un panyuelo que no renta amb detergent. Ai, que si algú ens descobrís se n'enriuria segur de lo cremats que estem. Però tu i jo sabem quina renúncia ha sigut la que ens revolca per aquí. I ara aquí estem sols i aquí ningú està trist i aquí ningú ens veurà. I acosta't junt a mi i olora tot el meu cos, despilfarrem el moment. I oi, s'està fent de nit. S'està fent de nit.
10 de juny de l'any 1926, el dia que, després de 3 dies d'agonia, mora a Barcelona l'arquitecte Antoni Gaudí i Cornet, fill d'un industrial, Francesc Gaudí i Serra, i d'una família que era originària de l'Auvergne francesa, però que per allà, cap al segle XVII, havien passat a Catalunya i es havien establert aquí. Ell era el més petit de 5 germans, dels quals van sobreviure en 3, ell i la seva germana Rosa i el seu germà Francesc. Bé, però el noi era especialment malaltís, allò, ai, mare de Déu, tenia reuma infantil, cosa que el va fer tancat i reservat, i després de gran aficionat a teories estranyes sobre la salut i totes aquestes coses. Però no ens avancem. Ell va començar a estudiar a l'escola Francesc Berenguer de Reus i va passar als escolapis d'aquella mateixa població. De petit ja va començar a destacar amb dibuix, col·laborant al setmanari de l'Arlequín, i va ser aprenent a la fàbrica textil Vapor Nou d'aquella mateixa localitat. Però els pares, com que tenien possibles, doncs el van enviar a Barcelona a fer l'ensenyament secundari l'any 1868 al convent del Carmel, i allà el noi va entrar amb el contacte amb el socialisme utòpic que hi havia en aquell moment. Amb els seus companys de curs, l'Eduard Toda, l'egiptòleg, i Josep Rivera, van fer un projecte per transformar el monestir de Poblet en una central social utòpica, el que ara en diríem un casal ocupat, no? Més o menys, per entendre'ns. Però la vida seguia, va haver de fer el servei militar a Barcelona, el que passa que va tenir la sort de poder entrar com a administratiu, i com que era, com dèiem abans, malaltís, doncs va tenir moltes etapes de baixa, per dir-ho així, que li van permetre continuar els estudis d'arquitectura a la Llotja i a l'Escola Provincial de Barcelona i diplomar-se en aquesta disciplina d'arquitectura el 1878. A més, durant tot aquest temps, doncs va estudiar francès, història, bueno, totes aquestes coses. I per pagar-se els estudis, perquè a casa seva tenien possibles, però tampoc era allò xauxa, va treballar de dibuixant amb diversos arquitectes i constructors preparant el seu futur. Ja he titulat, doncs, va començar a treballar amb l'arquitecte Josep Fontseré, concretament en el projecte del Parc de la Ciutadella, tot i que la seva carrera en solitari, podríem dir, va començar el 1883, quan va edificar la Casa Vicens, que va cridar l'atenció de tothom perquè estava basada amb el modernisme. Els seus primers projectes oficials van ser les lampes de la plaça Reial, les lampres públiques de la plaça Reial, i la cooperativa obrera de Mataró, sempre cridant l'atenció, però el punt de trencament, diríem, amb això va ser l'exposició universal de 1878 a París, on va exposar una vitrina que havia dissenyat i que havia construït per la guanteria Comella de Barcelona, i va deixar impressionat a l'industrial català Eusebi Güell, que li va començar a encarregar projectes, iniciant que en podríem dir un mecenatge o una protecció, diguem-li com vulguem, que va fer néixer totes aquelles les obres importants de Gaudí, que totes porten el nom de Güell, doncs el Parc Güell, el Palau Güell, tot això. També el sogre d'aquest Eusebi Güell, el marquès de Comillas, li va encarregar el Capriccio de Comillas a Cantàbria, i ell, en un moment determinat, doncs tenia un moment dolç de popularitat, el 1883, va acceptar l'encàrrec que li van fer d'una obra que havia iniciat en Francesc Villar, que pretenia construir la Catedral de la Sagrada Família. Ell va començar a modificar el projecte i fer el que, bueno, això va trigar bastants anys, perquè en tant la cosa s'aturava per dificultats econòmiques. Ell, com a arquitecte, doncs cada cop rebia més comandes, va haver de crear un equip de gent, incorporant doncs arquitectes com Jujol o com César Martinell, per exemple, el constructor de la cooperativa de les Cabanyes, o Rubió o Ràfols, que van acabar amb un triomf esclatant a l'Exposició Universal de Barcelona de 1888, on van fer l'estand de la companyia transatlàntica mentre reestructuraven el saló de cent de l'Ajuntament de Barcelona. Això va suposar també rebre comandes de fora, comandes d'Astorga, el Palau Episcopal, de León, la Casa Botines, etc. I, però, el que dèiem al començament, que el Gaudí va començar a adoptar teories estranyes, bueno, estranyes, no habituals, es va fer vegetarià i totes aquestes coses, i va començar a canviar la seva actitud, diguem-ho així, es va afiliar a la Lliga Espiritual de la Mare Déu de Montserrat i totes aquestes coses. De fet, per poder continuar les obres, i especialment la de la Sagrada Família, doncs va anar a viure en una casa que va construir dintre del recinte del Parc Güell, fins que ja definitivament absorbit pel projecte va anar a viure al mateix taller de la Sagrada Família. Va tenir alguns encàrrecs internacionals, de fet va dissenyar un gratacels a Nova York, però que no, amb 360 metres d'alt, però que no va arribar a construir-se. De fet, com que ell estava malalt, aquestes debilitats que tenia i totes aquestes coses, es va haver de passar molts períodes de repòs durant els quals doncs, va anar perfeccionant el disseny de la Sagrada Família, la façana de la Passió, etc. i tal. Però ja a partir de 1915 va decidir dedicar-se amb cos i ànima a la Sagrada Família, com dèiem, la Catedral dels Pobres, que ell la batejava, fins i tot arribant a demanar caritat per poder continuar les obres. Ell era molt, molt religiós, però amb el temps es va anar deixant, allò que en diríem, deixant, no? Tornant-se un senyor gran, poc cuidat, mal vestit, amb roba vella i totes aquestes coses. D'aquí vindria que quan el 7 de juny de 1926, quan anava a confessar-se a l'església de Sant Felip Neri, l'atropellés un tramvia, el van prendre per un pobre que anava per allà captant i el van portar a la Beneficència, a l'Hospital de la Santa Creu, on al cap d'un parell de dies van veure, dir, hosti, si aquest és el Gaudí, aquest és l'arquitecte i tal, però no es va poder evitar la seva mort, que es va produir, com dèiem, el 10 de juny de 1927. Perdó, 26. 10 de juny de 1926. I buscant alguna cançó que ens pogués donar pista sobre Gaudí, hem trobat una cançó, en principi adreçada a la Mainada, però que, com que explica la història del Gaudí, doncs mira, ens sembla que pot estar interessant, de Pere i Alba. O sigui, Pere i Alba canten, doncs, aquesta cançó homenatge a Gaudí, que porta per títol, ves, que, quin títol vols que porti? Gaudí. De juny de l'any 1979, el dia que mora a Los Angeles el gran actor nord-americà John Wayne. Bé, gran autor, gran actor, no tothom ho considera, però en principi, doncs, deixem l'adjectiu. Nascut el 1907 amb el nom de Marion Robert Morrison, un nom que li seria canviat perquè els seus pares van decidir tenir un altre fill i com que aquest altre fill li van posar Robert, doncs van dir, home, el Robert del primer no va bé, i llavors es va passar a dir definitivament Marion Mitchell Morrison. El 1911 la família va emigrar cap a Califòrnia buscant, diguem-ne, una situació econòmica millor, però els primers anys de vida del John Wayne van estar marcats per la pobresa, però com que era un bon estudiant i sobretot era molt alt i molt fort i jugava molt bé al futbol americà, l'escola secundària li va donar una beca i la Universitat del Sud de Califòrnia també li va donar una altra beca esportiva, per això. Però bueno, el noi amb tot això va entrar als Trojan Knights i les fraternitats aquestes de la universitat i va estar jugant a l'equip que dirigia el mític entrenador Howard Jones. Però la mala sort va fer que una lesió que es va fer tot fent una cursa nedant, diguem-ne, aturés la seva carrera deportiva. La universitat, com que no estan per mandangues, doncs li va retirar la beca esportiva i el Marion Robert Morrison no va poder finalitzar els seus estudis a la Universitat del Sud de Califòrnia. De tota manera, com que mentre havia estudiat, doncs havia començat a treballar els estudis de filmació locals amb el Tom Mix i amb tota aquesta gent del cinema mut, el John Wayne va tenir petits papers, es va fer molt amic de John Ford, una cosa que després seria capdalt en la seva carrera. De fet, amb els seus companys de l'equip de futbol va actuar fins i tot en una pel·lícula de la Columbia, el que es deia Fent Homes, no? De la Columbia Pictures. Però al cap de 2 anys de fer tot això, d'intentar sortir per totes aquestes coses, la Fox el va fitxar i el va posar de protagonista a la pel·lícula The Big Trail, és a dir, La Gran Jornada, El Gran Viatge, o el primer western que va portar el so incorporat, que per cert va ser un fracàs comercial, però és igual. El seu director, en Raoul Walsh, va dir, home, això de Marion Morrison és molt llarg i tal, buscarem un nom, i va recordar que hi havia hagut un general a la Guerra d'Independència que es deia Anthony Wayne, es deia el general, i per tant li va dir, escolta, tu també et diràs Wayne, John Wayne, vinga, fes cursos, apren a anar a dalt de cavall i tot el que es feia a l'oest, i amb això farem westerns i també farem sèries, com hi havia una sèrie dels Tres Mosqueters, on el futur John Wayne feia de D'Artagnan, però com que era una versió actualitzada, era un tinent de l'aviació nord-americana que col·laborava a França contra els alemanys amb tres mosqueters, amb tres membres de la Legió Estrangera Francesa. Però l'èxit li vindrà al 1939 amb la pel·lícula La Diligència del seu amic John Ford. Aquí és on juga aquest paper important, aquell amic de la universitat. La Diligència, que és una pel·lícula que té un gran èxit i que el converteix en una estrella i el fa fidel a la direcció de John Ford. De fet, amb John Ford rodarà més de 20 pel·lícules. Penseu que en total en té 140 Dugues com a protagonista. Després n'hi ha d'altres on actua també d'això. Bé, pel·lícules com La Legión Invencible, El Hombre Tranquilo, L'Home que va matar Liberty Valance, etc., que el fan conegut i el fan famós, però que no acaba de triomfar. Moltes vegades el nomenen per l'Oscar, però no haurà d'esperar a l'any 1969 amb la pel·lícula Valor de Ley, True Grit, que li donaran un Oscar al millor actor, però que en realitat és un Oscar de reconeixement per les seves 40, pels seus 40 anys al servei del cinema, diguem-ho així. També, com que l'Acadèmia Hollywood té mala consciència, també el nomenaran com a productor per les pel·lícules L'Àlamo, per exemple, o Boines Verdes, que és l'única pel·lícula sobre la guerra de Vietnam en la qual la cosa va a favor dels americans. Però la seva, diguem-ne, carrera ja està pràcticament limitada i amortitzada, encara que sigui una bèstia parda de tot això i tothom li tingui reverència. Però fins i tot, com que se sap que ell és un republicà eminent, els membres del Partit Republicà a l'any 1968 arriben a oferir-li la candidatura a president dels Estats Units, que es presenti a candidat per president dels Estats Units. En John Wayne diu que no, que ves ara, qui s'ho prendrà en sèrio, però recolza el seu amic Ronald Reagan. Però aviam, John Wayne ja té molts anys, va tenir l'any a l'any 74, 64, perdó, va tenir un càncer que s'atribueix a la radiació que havia rebut a l'any 1956 quan rodava el desert de Utah, el conquistador de Mongòlia, i allà al costat es feien proves nuclears, no? L'evidència és que la seva companya en aquella pel·lícula, Susan Hayward, també va morir de càncer, l'actor Pedro Armendáriz i Agnes Morehead, que també eren actors d'aquesta pel·lícula, també. El cas és que el 64 se li diagnostica un càncer de pulmó, l'operen, li treuen un pulmó, dues costelles, ell sobreviu, però finalment, a l'11 de juny de 1979, morirà, no d'aquell càncer de pulmó, però sí d'un càncer d'estómac, i serà enterrat a Hollywood amb una tomba, amb un epitafi que diu Feo, Fuerte i formal. Un epitafi que, per cert, després va recuperar el nostre Loquillo. Però per homenatjar-lo a ell i com a cançó de record, hem buscat una banda sonora d'una pel·lícula cantada per l'orquestra de Nelson Riddle, que és la pel·lícula El Dorado, que compartia John Wayne amb Robert Mitchum, una pel·lícula naturalment de l'Oest. Aquí teniu, doncs, l'orquestra de Nelson Riddle amb la cançó El Dorado.
Through sunshine and shadow, from darkness till noon, over mountains that reach from the sky to the moon, a man with a dream that will never let go. Keep searching to find El Dorado. So ride, boldly ride, to the end of the rainbow. Ride, boldly ride, till you find El Dorado.
De juny de l'any 1987, el dia que a la República Centreafricana un jurat condemna a mort a l'exemperador Jean Bedel Bokassa pels crims que va cometre durant l'època de la seva dictadura. En Jean Bedel Bokassa era fill d'un líder tribal de l'Àfrica Equatorial Francesa, que en aquell moment doncs, depenia de París, i que, quan arriba la Segona Guerra Mundial, s'enrola a les forces franceses lliures, és a dir, amb les tropes del general de Gaulle, acabant la guerra com a sergent major, però condecorat amb la Legió d'Honor i la Creu de Guerra per les seves heroïcitats i amb el rang de capità. El 1964, quan ja el seu país el 1959 hagi fet una constitució i el 1960 s'hagi independitzat de França, doncs, d'abandonarà l'exèrcit francès per passar a l'exèrcit centreafricà, on, com a cosí del que llavors és el president de la República aquesta equatorial centreafricana, doncs pujarà a coronel, es presentarà allà, el David Dacko, el seu oncle, el farà coronel i manarà dintre de les forces armades. Manarà tant que l'1 de gener de 1966, en plena crisi del país, farà fora el seu oncle de la presidència del país i assumirà ell el poder, primer com a president de la República, després com a cap del partit polític, el Moviment per l'Evolució Social de l'Àfrica Negra, més conegut com el MESAN, que serà el partit únic d'aquell lloc. Però ell ja té les seves ambicions i el 4 de gener de 1966 abolirà la Constitució que en aquell moment funcionava i passarà a governar per decret, és a dir, es convertirà en un autòcrata que començarà a rebre cops d'estat. El primer, a l'abril de 1969, el derrotarà i això li permetrà consolidar el seu poder i proclamar-se mariscal del país, per passar a ser, l'any 1972, el mes de març, passar a ser president vitalici. Hi haurà més cops d'estat i fins i tot un intent d'assassinat al febrer de 1976, però ell estarà fort, tindrà el suport de l'exèrcit. Aquell any es trobarà amb Muammar el-Gaddafi i el Gaddafi el convencerà perquè es converteixi a l'islam, canviant el seu nom, deixant de ser Jean Bedel Bokassa per convertir-se en Salahedin Ahmed Bokassa i a canvi de l'ajuda econòmica de Líbia, dels diners que li aniran molt bé. De fet, però, ell continua amb les seves ambicions. El setembre de 1976 dissoldrà el govern i implantarà un Consell de la Revolució imitant el Gaddafi, un Consell de la Revolució centreafricana. Però no en té prou amb això i per això el 4 de desembre d'aquell mateix 1976 convocarà el MESAN, aquest partit únic que té, per canviar l'estatus del país a monarquia. Li ha agradat això i ell promulgarà l'imperi centreafricà amb una constitució que reconeix la família, la figura de l'emperador i, per tant, ell es convertirà en l'emperador d'aquest imperi centreafricà, declarant, a més, que s'ha convertit al catolicisme i coronant-se ell mateix com a l'emperador Bokassa per voluntat del poble. Ho fa, diu que tot això perquè el país vagi allò millor, perquè el respecti el món i tal, però molta gent ja comença a pensar que amb el Bokassa el que passa és que se li ha anat l'olla. El comparen amb l'Idi Amin Dada i comencen a circular rumors de que ocasionalment menjava carn humana per poder adquirir les seves propietats. Tot i proclamar, doncs, una monarquia constitucional, les reformes democràtiques, evidentment, no arriben. La repressió contra els dissidents és molt present, cada vegada més forta, i malgrat tot això, França i el president Valéry Giscard d'Estaing li donen suport. Li donen suport per què? Perquè a canvi del reconeixement o de l'ajut econòmic i militar que França dona a la república aquesta centreafricana, els centreafricans li donen urani pel programa d'armes nuclears. Un fet que s'agreuja quan la premsa descobreix que, a part de donar-li urani, amb ell personalment, és a dir, amb el president Valéry Giscard d'Estaing, el Bokassa li dona diamants. Això precipitarà la caiguda del president francès i del suport francès al Bokassa, perquè com que comencen a haver-hi disturbis dintre del país i tot això, els francesos tornen a buscar el seu oncle, que ell havia fet fora, l'expresident Dacko, i aquest li donen el suport. I el 20 de setembre de 1979, aprofitant precisament que el Bokassa està de visita al seu amic Gaddafi a Líbia, doncs envaeixen el país i declaren il·legal l'emperador, aquest Bokassa, que ha de fugir a Costa d'Ivori i després exiliar a París. A la República Centreafricana aquesta, el desembre de 1980, el condemnen a mort en absència i el 1986 en Bokassa decidirà afrontar les històries i tornar al seu país esperant que la gent l'aclami. I per comptes d'aclamar-lo, el que fan és arrestar-lo i jutjar-lo per traïció i assassinat i condemnar-lo a mort, el tribunal el condemna a mort, el 12 de juny de 1986. 77, com dèiem al principi. La sentència, però, serà commutada per una cadena perpètua i posteriorment reduïda a només 20 anys. Per què? Perquè, mentrestant, la democràcia ha tornat a la República Centreafricana i el president que hi ha llavors, el president Kolingba, vol demostrar-ho amb una amnistia general que inclou l'antic emperador, que serà alliberat l'1 d'agost de 1993, encara que 3 anys més tard, el 3 de novembre de 1996, Jean Bedel Bokassa mori d'un atac de cor. I com que, com dèiem i com explicava, havien corregut rumors de que en Bokassa practicava el canibalisme, ens ha vingut al cap aquella cançó del Sacha Distel que porta per títol Monsieur Cannibal, és a dir, Senyor Caníbal, i que explica un turista que va a l'Àfrica i llavors, bueno, tot una història, res, és una història tonta, però és una cançó que va fer una certa forolla en el seu moment. Per tant, aquí teniu el marit de la Brigitte Bardot, Sacha Distel, amb Monsieur Cannibal.
En le voyant sortir de son camion, chasse les papillons d'Afrique. Le cannibal en le traitant d'espion, arrêté sans façon de suite. Il essayait de leur parler anglais, espagnol, portugais, chinois. Mais en voyant leur mâchoire qui s'ouvrait, il se mit à hurler de froid. Monsieur cannibal, je ne veux pas mourir. Monsieur cannibal, laissez-moi partir. Et leur montra son briquet, son stylo. Ça montrait les photos, sa femme. Et leur chanta un grand air de couteau, les chansons d'Adamo, de Dalle. Et leur fit voir les journaux de Paris, personne ne réagit non plus. Désespéré, il sortit des refus, rempli de filles de nues. Monsieur cannibal, je ne veux pas mourir. Monsieur cannibal, laissez-moi partir. Quand le grand chef aperçut ses refus, il vit toutes ses filles nues, il rit. Mais dans sa tête une idée saugrenue, une idée farfelue surgit. Dans une case où était son harem, il entraîna lui-même le gars, qui en voyant les femmes se ruer sur lui, avec tant d'appétit, hurla. Oh, monsieur cannibal, je ne veux pas mourir. Monsieur cannibal, laissez-moi partir. Pendant 8 jours il resta enfermé et dut se partager en vain. Et comme déjà il n'était pas bien gros, il perdit 20 kilos au moins. Quand arriva l'instant où le grand chef lui fit comprendre par geste, allez, prends ton camion et retourne chez toi, le pauvre homme s'écria jamais. Monsieur cannibal, je ne veux plus partir. Monsieur cannibal, j'aime mieux mourir. Monsieur cannibal, je ne veux plus partir. Monsieur cannibal.
Ràdio Vilafranca.
5 a la setmana. 13 de juny del 1888, el dia que neix a la capital portuguesa, Lisboa, l'escriptor Fernando António Nogueira Pessoa, més conegut com Fernando Pessoa, que és fill d'un funcionari del Ministeri de Justícia, que a les hores lliures fa de crític musical al Diario de Notícies, i de Maria Magdalena Pinheiro, que és natural de les Illes Açores. El pare, però, morirà de tuberculosi quan el nen tingui 5 anys i també morirà abans de fer un any el seu germà Jordi, deixant-lo com a fill únic i amb molts problemes, diríem, d'autoestima. Perquè la mare, a conseqüència de la mort del seu pare, doncs ha de vendre la casa, ha de vendre els mobles per poder anar amb una casa més modesta i poder sobreviure, mentre el Fernando comença a mostrar les seves dots d'escriptor, escrivint amb el seu primer pseudònim, Chevalier del Pas, que es deia, que es va posar, un poema dedicat a mi querida mamà, aquest és el títol. La mamà, mentrestant, es busca la vida, clar, i es casa per poders, el 1895, amb el comandant João Miguel Rosa, que és el cònsol de Portugal a la ciutat de Durban, a Sud-àfrica, i, naturalment, cap allà, que agafa les cames la mare i el nen, i se'n van a viure allà. Allà passarà tota la seva Durban, passarà tota la seva joventut, compartint-ho amb la mare, però també compartint-ho amb els fills del padrastre, que no li tenen gaire estima i, per tant, el noi queda aïllat i va agafant una personalitat una mica estranya mentre rep una educació clarament britànica, és a dir, domina més l'anglès que no pas el portuguès, llegeix literatura anglesa i això, per totes maneres, li va bé perquè li permet treballar al comerç i fer de traductor de poetes anglesos. De fet, és un gran estudiant, és un molt bon estudiant perquè en 3 anys fa l'equivalent al que els altres en tarden 5 i el 1901 aprova els seus primers exàmens superiors a la Cape School. I coincidint amb això, la família decideix fer un viatge a Portugal, on ell coneixerà doncs, la Lisboa, que ja coneixia, evidentment, però era molt petit quan va marxar, i també les Illes Açores, on, com dèiem, havia nascut la seva mare. Tornats a Durban, el Fernando ja és gran, ha acabat els seus estudis més o menys, vol ampliar-los, però també vol ajudar a casa seva, i li proposen la seva mare, i de fet ho fa, escriure novel·les en anglès per ingressar diners i matricular-se a l'escola comercial de nit. Entrarà el 1903 a la Universitat del Cap de Bona Esperança, i on destacarà precisament pel seu estil britànic, el saber escriure en anglès i totes aquestes coses. Un cop completat tots els estudis, el Fernando decideix que ell vol tornar a Lisboa, va quedar enamorat de Lisboa, tornarà a Lisboa tot sol, però s'anirà a viure a casa de la seva àvia Dionísia, que encara té, a més, dues ties solteres que l'acolliran. De fet, continuarà escrivint això, poemes en anglès, es matricularà a la Facultat de Lletres de la Universitat de Lisboa, però les vagues estudiantils faran que abandoni aquesta possibilitat de formació, però de totes maneres entrarà en contacte amb escriptors portuguesos. El 1908 el noi decidirà ja què vol fer de la seva vida i diu, bueno, doncs jo em dedicaré a traduir correspondència comercial a l'anglès, que el domino molt bé, i això serà el treball tota la seva vida. Però al mateix temps començarà una activitat d'escriptor i de crític literari a la revista Àguia el 1912 i de traductor. Ell, de fet, publicarà el seu primer llibre de poemes en anglès el 1918, un llibre que es diu Remembrances i Mensagem, perdó, no Remembrances, sinó Mensagem, i que destaca una particularitat. Ell escriu molt, però amb el seu nom, és a dir, firmat com a Fernando Pessoa, només publicarà 4 obres, i 3 d'elles en anglès, a part d'aquest Mensagem que, com diem, publica el 1934. Però què farà? Es crearà pseudònims. Ell en diu heterònims perquè diu que és diferent de posar-se un pseudònim. Uns pseudònims que en farà fins a 75. És a dir, que hi ha 75 escriptors que en realitat, si remenes una mica, tan assabentes de que són Fernando Pessoa. Per exemple, Alberto Caeiro, que... Però ell, a més, integra aquests escriptors en la seva personalitat, és a dir, explica la seva vida, els hi fa la biografia. Alberto Caeiro, per exemple, és un camperol que no té estudis, però que escriu i explica coses. En Ricardo Reis és un monàrquic exiliat que viu tota l'actualitat política de Portugal aquells anys. Alexander Sanz, Álvaro de Campos, Bernardo Suárez, ja us dic, 75 pseudònims, cada un amb la seva història personal, amb la seva personalitat i sobretot amb el seu estil. Vull dir, una obra, aquestes obres d'un autor i, o d'un suposat autor d'un pseudònim i les d'un altre són completament diferents, com La nit al dia. I tot això ho fa escrivint de nit i durant el dia, doncs això, dedicant-se a traduir correspondència comercial. Evidentment, tot això l'afecta i el 29 de novembre de 1935 ingressa a l'Hospital Sant Lluís dels Franceses de Lisboa amb un diagnòstic de còlic hepàtic, però probablement molt agreujat per una cirrosis generada per la seva excessiva afició a l'alcohol. Morirà, doncs, el 30 de novembre de 1935, als 47 anys, Fernando Pessoa, una de les grans joies i dels grans tresors literaris de la cultura portuguesa. I com que la seva mare era natural de la illa de les Illes de les Açores, doncs hem buscat una cantant portuguesa que fos també de les Illes. Ja us deveu imaginar els habituals d'aquest programa, que és la meva estimada i mai prou ponderada Cesària Évora, amb una cançó que porta per títol Quem Bo É, és dir, que bona, que bo és. No sé si estava pensada en Pessoa, però nosaltres la dedicarem a Fernando Pessoa. Cesària Évora, Quem Bo É.
Quem bo é que espera por ter na vida, cabo enganar, já vou cair nada. Quem bo é que espera por ter na vida, cabo enganar, já vou cair nada. Ser na vida, vou poder para boti, procura outra vida, para que esse já cacre. Moe um ser na vida, vou poder para boti, procura outra vida, para que esse já cacre. Quem vou é que se espera poder na vida, cabo enganar, já vou cair em nada. Quem vou é que se espera poder na vida, cabo enganar, já vou cair nada. Vou eu um ser na vida, vou poder para botir, procurar outra vida, para que esse já cacri. Vou eu um ser na vida, vou poder para botir, procurar outra vida, para que esse já cacri. Para boti, procura outra vida, para que esse já cacri. Põe um ser na vida, vou poder para boti, procura outra vida, para que esse já cacri. 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 Procura outra vida, para que esse já cacri.
April 16, 1699, el dia que el mecànic anglès Thomas Savery presenta a Londres la primera màquina que es considera la precursora de la màquina de vapor. En Thomas Savery era fill d'una respectable família inglesa, va rebre una bona, molt bona educació, que va potenciar la seva afició a les matemàtiques i a la mecànica, i, de fet, es va graduar com a enginyer militar i va començar a treballar amb les que, en aquell moment, penseu que Anglaterra, Gran Bretanya, estava començant la seva industrialització, treballant, com dèiem, a les mines de Cornualles, perquè la indústria que començava a fer-se a Anglaterra demanava molt carbó, demanava molta energia. El noi ja amb el rang de capità des de l'any 1702. El contacte amb la mineria li va fer veure molts problemes i, per tant, a buscar, ell era també també mig dissenyador, a buscar eines per poder afavorir o simplificar aquella feina. De fet, en Saavedri també és conegut com a escriptor. Va publicar diversos llibres, on explicava tots els seus invents amb pèls i senyals perquè es poguessin entendre, perquè la gent pogués millorar-los, per dir-ho així. A més, el noi tenia un taller mecànic al centre de Londres que li permetia, conèixer aristòcrates i conèixer membres de la Real Society per presentar-los els seus invents. Un dels primers va ser un rellotge que va regalar a la seva família, però, de fet, ell ja va començar a buscar patents, perquè lo important era que no et copiessin allò que tu feies i poder cobrar els drets d'autor, i el 1696 ja tenia dues patents, una per una màquina de netejar vidres i marbre i una altra per un mecanisme de rodes de pala que ajudava el moviment de les naus marines. Un descobriment que ell va oferir a l'almirallat britànic pels vaixells de l'almirallat, però que el van refusar, tot i que ell l'havia instal·lat en una embarcació pròpia i l'exhibia pel riu Tàmesis, demostrant doncs que allò funcionava, com va passar amb un altre mecanisme que calculava la distància que havien navegat els vaixells. Però, com diem, Anglaterra en aquells moments necessitava energia, com que els arbres doncs havien quedat bastant malmesos de tota l'edat mitjana i tota aquella època, va començar a recórrer el carbó de les mines, tot i que les mines llavors tenien el problema de que quan s'hi treia el carbó s'anaven inundant d'aigua, i això que, vull dir, demanava doncs molta feina i tal. I el Saavedri va dir, doncs jo treballaré amb tot això. Va començar a buscar les informacions, va trobar uns treballs del marquès de Worcester, Edward Somerset, que parlaven de la pressió atmosfèrica, i allò el va inspirar per patentar el seu primer disseny d'aquest motor el 2 de juliol de 1698 i presentar-lo ja construït el 14 de juny de 1699 a la Royal Society de Londres. La màquina era bastant sofisticada, naturalment. El que feia era treure aigua subterrània cap a la superfície gràcies a aprofitar el buit atmosfèric i la pressió del vapor que sortia. De fet, hi havia una caldera. Aquesta caldera doncs escalfava una aigua fins que produïa vapor. Aquest vapor entrava en una càmera que tenia tres vàlvules, una que connectava amb aquesta font de vapor, una que donava a l'aire i una altra que connectava amb un tubo que es ficava dintre de l'aigua que es volia xuglar. El que es feia, doncs, era omplir la càmera aquesta gran amb vapor. Això feia fora el que hi pogués haver allà dintre, l'aire que hi pogués haver allà dintre. Llavors, quan estava ja ple, ben ple de vapor i a pressió, es tancaven les tres vàlvules i es refredava el dipòsit amb aigua freda. Això, naturalment, condensava el vapor, feia el buit, i aleshores obries la vàlvula de baix i absorbia aigua, tirava aigua cap amunt i, per tant, ajudava a buidar. Un cop havies fet això, tornaves a tancar l'aixeta, tornaves a comunicar el vapor a dintre i el vapor expulsava l'aigua d'aquesta gran càmera. Això es anava repetint mentre hi havia carbó, naturalment. Ho va presentar en el rei Guillem III, al Palau de Hampton Court. La va construir, aquesta màquina, al seu taller, aquest que dèiem que tenia a Londres, no? Però el problema era que no hi havia massa seguretat. A més, hi havia una cosa que anava a favor d'ell. El Parlament anglès havia concedit aquell any allargar els anys de validesa del patent, allò de dir que els altres no la poguessin fabricar, dels 14 anys que fins aquell moment tenia fins als 35. Això vol dir que si allò hagués funcionat, en Saavedri hagués tingut durant 35 anys un xollo que li anava donant de tot, diners de tots els que volien fer màquines com aquella. Bé, de totes maneres, la màquina no va fracassar, eh? Es va destinar sobretot a poder treure aigua de les cases i a drenar a terrenys superficials, però, clar, a dintre de les mines era més complicat. De tota manera, el model va servir perquè James Watt, en el futur, millorés aquest disseny, un futur no gaire llunyà, millorés aquest disseny i obtingués una patent de la seva màquina de vapor, que va ser i és considerada per tothom la primera màquina de vapor que va funcionar com a tal. deixant a la màquina de Thomas Sowery, que ell havia batejat com l'amiga del miner, amb la categoria o en la categoria de precursora. El Thomas Sowery va morir a Londres el 15 de maig de 1715 i tots els seus drets, diguem-ne, de patent, van passar a una empresa amb accionistes. Es deia els propietaris de les invencions per treure aigua amb foc, que venia les llicències però que va abandonar la investigació i, per tant, en poc temps va passar a l'oblit més absolut. I com que la màquina del vapor va ser fonamental per inventar o per posar en marxa, diríem, la màquina de tren, hem buscat una cançó per acomiadar aquest programa d'avui, una cançó, un blues nord-americà, que parli del tren. I és la mítica cançó interpretada per molts cantants d'espirituals i totes aquestes del This Train. Fins i tot em sembla que hi ha una versió aquí del grup de folk. Per tant, acomiadem aquest programa, doncs, el Toni Olivella, el Marc Pujol, la Goretti Martínez, que ara penjarà tot això a les pàgines web de Ràdio Televisió de Vilafranca. Ho acomiadem fins la setmana que ve amb aquest This Train de Big Bill Brunzi. Que tingueu una bona setmana. A reveure.
This train is bound for glory. This train. This train is bound for glory. This train. This train is bound for glory. Don't ride nothing but the righteous and the holy. This train bound for glory. This train. This train don't carry no gamblers. This train. This train don't carry no gamblers. This train. This train don't carry no gamblers. No midnight rambler, no bar flyer. This train bound for glory. This train. This train is built for speed now. This train. This train is built for speed now. This train. This train is built for speed. Fast train, you never did see now. This train, bound for glory. This train. This train don't carry no liars. This train. This train don't carry no liars. This train. This train don't carry no liars. No hypocrites and no bar flyers. This train, bound for glory. This train. This train is solid black boy, this train. This train is solid black now, this train. This train is solid black. Why care you don't come back, boy? This train bound for glory, this train. This train you don't pay no transportation on, this train. This train you don't pay no transportation on, this train. This train, you don't pay no transportation. No Jim Crow and no discrimination on this train. Bound for glory, this train. This train don't carry white or black boy on this train. This train don't carry white or black on this train. This train don't carry white or black. Everybody riding is treated just alike on this train. Bound for glory. Train is bound for glory, this train. This train is bound for glory, this train. This train is bound for glory. Don't ride nothing but the righteous and the holy. This train bound for glory, this train. This train bound for glory, this train. This train bound for glory, this train.
5 a la setmana, amb Francesc Morgades.